TV3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 9 d'octubre, que encetam amb una notícia d'aquesta matinada. Finalment, Israel i Hamas han signat la primera fase del Pla de Pau per al Pròxim Orient. L'acord preveu l'alliberament de tots els hostatges en un termini de 72 hores, l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza i que Israel retiri les tropes fins a una línia que encara és per determinar. Aquesta és la darrera hora d'un dia en què començam també molt pendents del temps, ja que Eivissa i Formentera ja es troben en avís taronja perquè es preveuen pluges intenses. El govern ha decidit suspendre les classes. Avui no hi ha escola, per tant, a les Pitiüses, perquè es considera que es troben en una situació de vulnerabilitat després de les inundacions de la setmana passada. Per això, actualitzem l'estat actual del temps i la previsió per avui amb Pedro Roger. Bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam un canvi de temps. Les precipitacions ja han tocat terra en el cas de les Pitiüses i esperen que al llarg de la jornada puguin continuar presents. Unes precipitacions que podran ser intenses i persistents i estar acompanyades també de tempesta. Hem de recordar que tant a Eivissa com a Formentera la terra ja es troba marada i, per tant, plourà sobre banyat. I, per tant, el risc d'inundació també serà bastant important. En canvi, entre Mallorca i Menorca el panorama serà bastant més tranquil. Sí que tindrem un cel tapat, però no esperant que es donin unes pluges tan destacables. Sí que podran tenir algunes precipitacions entre el centre, el ponent i el migjorn de Mallorca, però no esperant que tinguin res a veure en la situació de les Pitiüses. D'altra banda, també notarem una petita davallada del termòmetre. No serà una davallada molt important, entre 1, 2, fins i tot 3 graus respecte d'ahir. I d'altra banda, pel que fa al vent, aquest bufarà entre fluix i moderat de component est i nord-est. I, per tant, a la costa més exposada, el panorama marítim estarà marcat per la maró. Ara mateix tenim a les Pitiüses 19 graus a Sant Antoni i 21 a Eivissa. A Mallorca, 16 graus a Manacor, 17 a Alcúdia i 18 a Inca. I a Menorca, 18 graus a Sant Lluís i 21 a Calamorell.
I avui també fa imbalanç del debat de política general del Parlament que ens deixa aquest anunci de la presidenta del govern, Marga Proens.
Ja han començat a fer feina pels treballs tècnics per iniciar els propers mesos d'ampliació del metro de Palma fins a l'Hospital de Son Espases.
I també una proposta del socialista Iago Negueruela, la de pujar l'impost de turisme sostenible.
Hoy nosotros, a primera hora de esta mañana, hemos registrado una subida del ITS.
De moment, Proens s'hi mostra disposada.
I entre tots dos partits tindrien majoria per fer-ho. La presidenta s'ha compromet a estudiar-ho. Diu que s'hauria de presentar a la mesa de sostenibilitat. Tot això en un debat marcat per les diferències entre Partit Popular i Vox.
Presó provisional per al jove de 26 anys implicat en l'accident mortal de dilluns a Palma, de vora el poblat de Son Banya.
La víctima, un home de 31 anys, va morir després que el vehicle detingut va envair el sentit contrari i va xocar frontalment contra el seu cotxe.
I fa uns minuts, la delegació del govern ha informat del rescat de 65 migrants que han arribat aquestes darreres hores a les Balears en 4 embarcacions diferents.
Dues d'aquestes es varen localitzar a prop de Formentera a les 6 de l'hora baixa d'ahir i viatjaven 28 persones d'origen magrebí. Les altres dues embarcacions s'han rescatat ja de matinada a unes milles de Cabrera i en aquestes hi anaven 37 migrants a bord.
I avui el govern presenta el pla estratègic per al benestar emocional i la salut mental i en aquest informatiu hem escoltat els professionals del sector que reivindiquen la importància de rebre assistència psicològica a temps.
La psicòloga sanitària Marta Sales explica que la demora pot conduir cap a un empitjorament del trastorn i un augment del malestar emocional.
Hi ha situacions, hi ha malalties, hi ha factors que requereixen una atenció, ja no t'ho vull dir immediata, però requereixen atenció perquè pot derivar més, molt més malestar.
La Conselleria de Salut preveu incrementar el nombre de psicòlegs a l'atenció primària.
Tot això en un dijous en què també hem sabut la dimissió de la consellera de Salut d'Andalusia, Rocío Hernández, per l'escàndol dels cribratges de càncer de mama. I en els esports, el Mallorca farà avui el darrer entrenament de la setmana abans de 3 dies de descans. Matt d'Estelric, bon dia.
Bon dia, els vermells entrenaran avui de matí i després gaudiran d'un dia de desconnexió a la setmana que hi ha aturada de Lliga i abans de començar a preparar el partit de dissabte que ve, dia 18, contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán. Thiago Barrasate té l'absència dels internacionals, Muriqi, Mojica, Bergström i també de Jan Virgili, que continua al Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola i que ja té rival pels quarts de final. Serà Colòmbia i el partit dissabte a les 10 del vespre. Tampoc no pot comptar Jago Bancara amb els lesionats Omar Mascarell, Kumbula ni Takuma Sano.
Són les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Victòria Morell i Cristina Bausà a la redacció. Escoltau l'Informatiu Matí.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Avui no hi ha classe a Eivissa i Formentera davant la vista taronja per fortes pluges. El govern ho va anunciar nit passada després de la recomanació del Comitè Tècnic d'Emergències.
El director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha explicat que la situació de vulnerabilitat de les Pitiüses després de les inundacions de la setmana passada han empès a prendre aquesta decisió.
El cierre de los colegios para mañana, es decir, que la comunidad educativa mañana no tenga actividad. ¿Por qué? Porque estamos intentando evitar como medida de prevención los desplazamientos y luego las concentraciones en determinadas horas donde podemos establecer que se pueden dar picos de 60, 70, 80, incluso 100 litros de acumulación de agua por periodo.
La Conselleria d'Educació indica que els centres quedaran tancats, per tant, no hi podrà quedar cap alumne. Les famílies, els equips directius i els docents han estat avisats a través del GESTIP i d'SMS. Hores abans, els professors de la universitat que es desplacen de Mallorca a Eivissa per impartir classes també han cancel·lat els seus viatges. Això, però, només afecta alguns seminaris, segons ha informat la UIB. L'activitat acadèmica i administrativa a la seu d'Eivissa es mantenen amb normalitat si la situació meteorològica no empitjora.
A Eivissa encara, per tant, avui, una situació nova d'alerta per pluges quan encara hi ha molts espais en els quals no s'ha restablert la normalitat al 100%. Els ajuntaments de l'illa han reforçat la policia local i altres efectius municipals d'ànima nau.
Durant la jornada de dimecres, voluntaris d'Eivissa, la Creu Roja i Protecció Civil han ajudat els veïnats del passeig marítim a retirar tota mena de pertinences que han quedat malmeses per les inundacions de fa una setmana. Personal de la concessionària de neteja de Vila ha recollit tot el material. Jairo Díaz és coordinador a Eivissa de Valoriza.
Nos estamos encontrando una media más o menos de unas 18 bañeras de entre 3 y 4 mil kilos cada una de ellas, de lo que son enseres, puede ser televisiones, radiadores, lavadoras, muebles de todo tipo, colchones, de todo.
Altres afectats han optat per reforçar establiments i soterranis en cas de nous aiguats, com el cas d'un aparcament situat al barri d'Espretet, on operaris s'afanyaven a instal·lar un mur de mig metre per evitar noves inundacions. Francisco Cuevas es un deis.
Ahí hemos puesto dos o tres bloques en la entrada del garaje y en la entrada de emergencia peatonal también estamos poniendo unos ladrillos para que no entre agua.
Els diferents ajuntaments d'Eivissa romandran pendents de l'evolució de la dana d'avui i de les indicacions o recomanacions del dispositiu d'emergència. De fet, ja s'han pres algunes mesures, com la suspensió de l'activitat escolar a Eivissa i Formentera, el reforç dels efectius municipals de policia local, protecció civil, neteja i altres departaments, entre altres.
I a Mallorca, l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Escardassar ha convocat un minut de silenci a la una del migdia en record de les 13 persones que varen morir a la torrentada amb què va arrasar el municipi avui fa 7 anys. També es van produir danys materials xifrats en milions d'euros.
El dispositiu de cerca de víctimes es va durar dies i les jornades posteriors al desastre, milers de voluntaris civils es varen desplaçar fins al municipi per ajudar els veïnats a llevar el fang que havia quedat a dins les cases i els carrers. Les inundacions també varen afectar els municipis d'Artà, Son Servera, Manacor i Capdepera.
Són les 8 i 9 minuts. La segona jornada del debat de política general del Parlament ha estat marcada de nou per alguns anuncis de la presidenta del govern, Marga Proens, com aquest.
El govern i l'Ajuntament de Palma ja han començat a fer feina pels treballs tècnics per iniciar els propers mesos, tant com l'any passat ho vàrem dir i ho vàrem iniciar el tren de Llum Major, l'ampliació del metro de Palma fins a l'Hospital de Son Espases.
També diu que el govern començarà la tramitació d'uns nous pressupostos amb l'aprovació del sostre de despesa que preveu augmentar en 360 milions d'euros. En concret, ahir, que era el torn de rèplica dels grups parlamentaris, el PSIP també va proposar apujar l'impost de turisme sostenible. Però ens s'hi mostra oberta, tot i que diu que s'haurà de negociar a la mesa de sostenibilitat. Tot això en una jornada de retrets amb l'esquerra, però també, i de molt intensos, amb Vox, Marta Puyalto.
El PSIP acusa Proens de governar d'esquena la ciutadania en una legislatura marcada, diu, per promeses incomplertes, polítiques per uns pots i de seguidisme de Vox. Iago Negueruela ha proposat limitar els lloguers, prohibir els pisos turístics, incrementar l'ITS i blindar el transport públic gratuït. La presidenta l'ha acusat de pregonar des de l'oposició tot el contrari d'allò que feien quan governaven.
Hay una crisis terrible en vivienda. Hay más excesos turísticos que nunca y las incomodidades y riesgos derivados de la saturación no dejan de crecer, mientras su gobierno sigue aferrado al turismo y al ladrillo como únicos motores.
Domet se preocupa pel territori, Domet se preocupa per la gent d'aquí quan està a l'oposició, no per la gent d'aquí encara no s'hi preocupa. I vostè té un problema que se diu Partit Socialista, que diu una cosa quan està a l'oposició i una quan governa.
Tal com havia anunciat, Manuela Cañadas de Vox ha endurit el seu discurs contra el govern i el PP.
Su palabra ya no vale nada, porque los hechos lo demuestran, no porque lo diga Vox. Su campaña nacional y a nivel de Baleares es destruir a Vox y apelar al voto útil, que nunca fue más inútil.
Perquè això no és el discurs de Vox, senyora Cañadas. Senyora Canada, jo el 2018 no sabia ni qui era vostè. Me sap molt de greu, però la realitat és aquesta.
No insista en el ridículo de decir que hacemos seguidismo de sus políticas de inmigración. Son ustedes los que chupan rueda detrás de Vox como las carreras de motos.
Vam arribar a acords en aquell moment i hem arribat a acords a altres moments. Està perquè aquest respecte ha estat mutu.
Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, ha retret a la presidenta el seu discurs migratori. Josep Castells, de Més per Menorca, aposta pel decreixement turístic.
I s'atreveixen a dir que n'hi ha que venen per 600 euros. A què fer? A passar més misèria. No és només que aquesta afirmació clarament racista i aporòfoba sigui copiada de l'extrema dreta en contra dels valors democristians. És que és pròpia d'un populisme barater.
A vostè li preocupen els quatre menes, i en canvi no li preocupen que el 30% de les vivendes els estiguin comprant estrangers. Per tant, això sí que lleva vivendes. Això sí que lleva habitatges als residents. I vostè, això, ni molt.
Sap el que criminalitza la seva política? Tractant els menors migrants com a paquets.
Com Proens, el popular Sebastià Sagreres ha demanat a Vox que deixi de condicionar qualsevol pacte a les seves manies lingüístiques. A l'esquerra li demana que reivindiqui el control de fronteres.
Senyors, sobretot del Partit Socialista, ha deixat de fer seguidisme del senyor Sánchez.
Una vegada acabat el debat de política general, els grups tenen fins aquest divendres per presentar les seves propostes de resolució que es debatran i votaran en el ple de la setmana que ve.
I mentrestant, al Congrés dels Diputats, el Partit Popular ha anunciat que citarà el president del govern central, Pedro Sánchez, a la comissió del cas Coldo del Senat, aprofitant la majoria absoluta que tenen a la Cambra Alta. Ho ha anunciat el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, en el seu cara a cara setmanal amb el president espanyol en la sessió de control al Congrés, a un anunci que Sánchez ha rebut entre rialles.
Serà usted citado en la comisión de investigación del Senado y le digo dos cosas, señoría. Primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, señoría, usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos.
Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Ánimo, Alberto.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Tens WhatsApp? I d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
IB3 dona una mà a l'associació Girassol. L'associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3, tots donem una mà a l'associació Girassol.
El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8 i quart, el jutjat de guàrdia ha decretat l'ingrés a presó provisional i sense fiança del jove de 26 anys detingut per l'accident mortal de dilluns de matinada a prop de Sant Banya, a Palma. La víctima, un home de 31 anys, va morir després que el vehicle del detingut va envair el sentit contrari i va xocar frontalment contra el seu cotxe.
El conductor, que ja havia estat condemnat anteriorment per conduir sense permís i arrossegar altres causes penals com amenaces i un procés pendent per drogues, va desaparèixer després de l'accident i no es va entregar a la policia local fins 34 hores després. La fiscalia ha demanat presó per risc de fuga i reincidència, petició a la qual ha accedit el jutge. El jove serà traslladat al centre penitenciari de la carretera de Solla. El copilot va declarar que aquella nit havien begut alcohol i que fugiren del lloc dels fets. El detingut, en canvi, assegura que no recorda res i que un familiar el va treure inconscient del cotxe després del sinistre.
I Salvament Marítim cerca una embarcació desapareguda en aigües de les Balears amb 20 migrants a bord. La barca va partir diumenge d'Algèria. Dimarts en van començar la recerca un avió de Salvament Marítim des de València.
De fet, ahir seguiren les tasques un avió de Frontex. L'Agència Europea de Guàrdia de Fronteres continua a hores d'ara la recerca.
I la delegació del govern sí que ha informat del rescat de 65 migrants que han arribat en aquestes darreres hores a les Balears en 4 embarcacions diferents.
Dues d'aquestes es varen localitzar a prop de Formentera a les 6 de l'hora baixa d'ahir i hi viatjaven 28 persones d'origen magrebí. Les altres dues embarcacions s'han rescatat ja de matinada a unes milles de Cabrera i hi anaven 37 migrants a bord.
El futbolista mallorquí Rafa Mir ha estat processat per un delicte d'agressió sexual amb violència. Així ho ha establert el jutjat d'instrucció número 8 de Llíria, a València.
Es detecten indicis i no només sospites dels dos episodis denunciats per una jove de 21 anys. El presumptes fets varen ocórrer dia 1 de setembre de 2024 al domicili de Mir, quan jugava al València. L'actual futbolista de l'Elx haurà de prestar declaració el pròxim 13 d'octubre i se li ha imposat una fiança de 12.500 euros.
I Europa ha donat la raó a les aerolínies i expedient al Ministeri de Consum. La comissió entén que és legal que les companyies aèries cobrin per l'equipatge de cabina.
L'Associació de Línies Aèries, ALA, celebra que Brussel·les confirmi que la sanció de consum es va adoptar sense tenir en compte la legislació i d'escanar a la Unió Europea. És per això que s'ha obert un procediment d'infracció a l'estat espanyol. ALA reclama al ministre de Consum, Pablo Bustinduy, que retiri d'immediat les sancions a diverses companyies. És el president d'ALA, Javier Gándara.
La Comissió Europea ha comunicado al gobierno de España un procedimiento de infracción pidiéndoles que adapten su normativa y confirmando que la práctica comercial es perfectamente alineada con la normativa europea.
Són les 8:19, és la notícia del dia en l'àmbit internacional. Israel i Hamas han signat la primera fase del pla proposat pel president dels Estats Units i es preveu que el Parlament d'Israel ho ratifiqui avui. Aquesta considera l'alliberament de tots els hostatges en un termini de 72 hores, l'entrada d'ajuda humanitària i que Israel retiri les tropes fins a una línia que encara és per determinar. Així ho ha afirmat el president dels Estats Units, Donald Trump, a la xarxa social Truth i ha assegurat que són els primers passos per a una pau forta, duradora i eterna, ha dit. L'entesa arriba després de 4 dies de negociacions indirectes a Egipte i 2 setmanes després que Trump explicàs el seu enfocament.
En una entrevista a la cadena Fox, Trump ha celebrat que les parts implicades hagin arribat a un acord en el 4 dia de negociacions a Egipte.
So great for Israel. So great for Muslims, for the Arab country.
Ha dit que és un gran dia per Israel, però també per als musulmans, per al món àrab, per les nacions veïnes i també per als Estats Units. A més, Trump ha indicat que reconstruirà l'enclavament palestí completament, com era d'esperar. També s'han pronunciat les parts implicades. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmat en un missatge a Telegram que amb l'ajuda de Déu els duran tots a casa, referint-te als 48 hostatges que encara estan en mans de Hamas i que preveu que puguin tornar aquest pròxim dilluns. I de l'altra banda, el grup islamista ha celebrat que l'acord implica el que consideren el final de la guerra de l'extermini i ha insistit que continuaran fidels al pacte i no renunciaran a cap dret del seu poble fins a aconseguir la llibertat, la independència i l'autodeterminació.
La població civil, que són els que pateixen la fam i els bombardejos dia a dia, també han reaccionat a l'acord. Aquests que sentiu són alguns palestins de Yan Yunis que han sortit al carrer per celebrar l'entesa. Ho han fet ballant i cantant. Ara ve Israel, avisa que el seu exèrcit continua envoltant Ciutat de Gaza i adverteix que tornar-hi encara és extremadament perillós. De fet, les autoritats de la franja han demanat a la ciutadania que eviti les artèries claus a l'hora de moure's. I mentre a l'enclavament palestí es viu en aquests moments agredolços, la comunitat internacional celebra l'acord entre Israel i Hamas.
Així és, una de les reaccions més destacades és la del secretari general de les Nacions Unides. En un comunicat, Antonio Guterres ha destacat que l'alto al foc ha de ser permanent i ha fet una crida a garantir l'entrada de subministraments humanitaris de manera immediata i sense obstacles. Així mateix, el polític portuguès ha instat a avançar cap a la solució dels dos estats. També s'han pronunciat sobre aquesta entesa alguns presidents dels països americans. Tant el mandatari del Canadà, Mark Carney, com l'argentí Javier Milei han felicitat Trump per l'acord.
I sembla, per tant, que aquest conflicte podria arribar al seu fi si es confirma aquest acord. Allò que de moment no acaba és la detenció de l'activista mallorquina de la flotilla Global Sumut, Reyes Rigo, que continuarà detinguda a Israel fins demà divendres. S'esperava que aquest dimecres comparegués davant de la policia i que posteriorment fos alliberada. No ha estat així, però, perquè un tribunal israelià ha decidit prorrogar l'arrest de Rigo, que està acusada de mossegar una funcionària de la presó, un extrem que el seu entorn nega.
La mallorquina és l'única dels 49 espanyols que viatjaven a bord de la flotilla que continua encara detinguda. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que el cònsol d'Espanya a Tel Aviv ha estat en contacte amb Reyes Rigo i que els 8 espanyols que viatjaven a bord de la segona flotilla, interceptada ahir al dematí, rebran protecció consular.
Sigue todavía retenida, va a tener otra vista oral, está en contacto con su familia y también vamos a ejercer toda la protección consular sobre los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas que han sido retenidos con una nueva flotilla y que van a seguir un protocolo similar al que siguió la primera flotilla.
I el Congrés dels Diputats ha convalidat el decret d'embargament d'armes a Israel. El text, entre d'altres coses, també prohibeix importar productes d'assentaments il·legals en territoris palestins.
El govern de coalició ha aconseguit els 178 vots de la majoria després que Podem hagi decidit donar-li suport. En el debat, com va fer des de l'anunci solemne de les mesures de Pedro Sánchez, la formació morada ha mantingut una posició molt crítica que fins i tot ha arribat a qualificar el text de fals.
Aquest dijous també també tenim novetats amb la crisi política oberta a França, després de la dimissió del primer ministre Sébastien Lecornu, que ara sembla que comença a encaminar-se després de 48 hores de consultes molt intenses. El president Emmanuel Macron ha descartat al manco de moment la dissolució de l'Assemblea Nacional.
El president, que ja ha començat una nova ronda de contactes, ha anunciat que el successor se sabrà les properes 48 hores. Lecornu va defensar la seva sortida com un gest de responsabilitat davant d'una situació que havia esgotat la seva capacitat d'acció. Tot i el to conciliador, el cap d'Estat havia arribat a considerar seriosament la possibilitat de dissoldre el Parlament i de convocar eleccions anticipades, una opció que va valorar per castigar el diputat republicans de Bruno Retailleau, a qui responsabilitza de la caiguda del seu executiu després d'oposar-se a la seva composició del nou govern. Amb aquesta decisió, el govern de Lecornu es converteix en el govern més efímer de la història de França en només 26 dies en actiu.
Així arribarem a les 8:25, ara als esports.
Informatiu Matí. Esports.
El Mallorca farà avui el darrer entrenament de la setmana abans de 3 dies de descans. Matt d'Estelric, bon dia de nou.
Bon dia, els vermells s'entrenaran avui de matí i després gaudiran d'un dia de desconnexió en aquesta setmana d'aturada de Lliga i abans de començar a preparar el partit de dissabte dia d'avui contra el Sevilla i el Sánchez Pizjuán. Jagoba Arrasate té l'absència dels internacionals, Morici, Mojiga, Bestrom i també de Jan Vigili, que continua el Mundial Sub-20 amb la selecció espanyola i que jugarà el partit de quarts de final contra Colòmbia dissabte a les 10 del vespre. Jagoba tampoc no pot comptar encara amb els lesionats Omar Mascarell, Cúmbula, ni Takuma Asano. I, per cert, avui l'entrenador del Mallorca serà el protagonista del programa Espostres d'IB3 Ràdio en una entrevista exclusiva a IB3 que podreu seguir a partir de la 1. I ahir vespre el director esportiu Pablo Ortiz i un dels capitans Sergi Darder varen participar a la festa de la penya mallorquinista d'Artà. Tots dos varen analitzar la situació de l'equip que es coe.
Probablement és cúmul de diverses circumstàncies, no és una cosa només que tu digues toca aquesta tecla i ja està, però jo crec que l'important és que el cos tècnic, l'entrenador, els jugadors, la direcció del club, estem tots en la mateixa direcció. Jo crec que és important que tots remem, l'afició, com diem, està ajudant molt a l'equip, i jo crec que en l'ajuda de tot, treballant en el dia a dia, amb humilitat, corregint errors que s'han pogut fer, tampoc, també han fet coses que estan bé, però no s'han traduït en resultat, i jo crec que entre tots ho traurem avant.
El vestidor, per jo, el més important és que és conscient de la situació, és a dir, perquè hi ha molt de vestidors que pot tenir, bueno, pues, no passa res, no passa res, i sí que passa. Crec que hem de ser conscients de que sí que passa, de que no ens podem moure baix tota la temporada perquè se me farà molt llarga, però el més important és que veig l'equip amb ganes i compromès que és una mala ratxa, que són conscients, però que, com t'he dit tantes, queda moltíssim, s'estan fent les coses molt millor dels resultats que tenim.
Fa una setmana ja que Dani Rodríguez s'entrena amb l'equip, però no ha tornat a entrar a cap convocatòria. Tant Ortiz com Sergi Darder valoren la implicació del jugador des d'aquest rol.
Dani, jo crec que s'ha equivocat, ell ho reconeix. Esperem que en el futur pugui tornar a ser el Dani que veiem. I està entrenant molt bé en el dia a dia, està bé, i jo crec que és normal aquesta relació entre persones, que tens problemes en un moment donat, però jo crec que tots som humans en això.
Crec que tothom és conscient que en Dani va fer els comunicats on no eren adequats. El club i el míster van expressar per el seu desacord, mal estat, el que li vulguin dir, i a partir d'aquí jo l'únic que puc dir en Dani són coses positives i són coses bones. Està entrenant com un, no com un més, sinó com el millor, perquè tothom el coneix, és un professional, és un tio que crec que ha estat un poquet la situació que li ha tocat viure ara, i dins d'això està sumant el que hi pot. Així que ja t'he dit, nosaltres el que podem fer és donar-li el millor que puguem, el carinyo que puguem dins el dia a dia, i a partir d'aquí, pues, tant el míster com el club decidiran el que trobin oportú.
I a Primera Federació, l'Eau d'Eivissa va tornar ahir també els entrenaments. Després de descansar 2 dies, l'equip només ha sumat 2 punts dels darrers 12 possibles. Ahir el central Iago Indias, que ha jugat d'inici 5 dels 6 partits disputats fins ara, va dir que entén la preocupació a l'entorn, però que assegura que han estat errors puntuals els que han penalitzat l'equip.
Entiendo las dudas que pueda haber alrededor de lo que es el club y del equipo, porque al final somos un equipo que está hecho para estar en las primeras posiciones. Realmente estamos a 3 puntos, que al final es una liga que está muy igualada. Pero creo que hemos tenido unos momentos de fútbol en los que estos últimos partidos, sobre todo, se nos ha ido por pequeños detalles. Ahora mismo no tenemos dudas en cuanto al míster, ni la idea de juego, ni a nivel de plantilla tampoco hay dudas. Creo que se ha dado una situación de 2 derrotas más 2 empates que nadie se esperaba, pero creo que el trabajo, como te he dicho antes, ha sido bueno.
I el Sant Jordi fa feina per poder jugar al seu camp l'eliminatòria de Copa del Rei contra l'Osasuna. La directiva ja s'ha reunit amb la Federació Balear i amb l'Ajuntament per analitzar i definir les necessitats i poder disputar aquesta eliminatòria històrica al municipal de Sant Jordi. Sentim el president del club, Jaume Gelabert, que el mostra optimista.
Pues mira, van a sortir feliços, contents i agraïts si mos compleixen tot el que mos han dit. I a partir d'aquí, nosaltres mos endemà el tema grades i tema il·luminació. Jo crec que contra Sassona nosaltres crec que mos podem dormir i més. Però bueno, en Sant Jordi seria un assassinat per nostres jugadors. Jugant com a Vegas i com a Mallorca. Vull dir que 100% que subirà Sant Jordi aquest partit.
I la mallorquina Paula Barceló, formant equip amb Maria Cantero, ja lidera el Mundial de 49FX. Després d'una molt bona primera jornada, les aigües italianes de Cagliari s'han situat líders després de tres mànigues, on varen ser cinquenes, segones i primeres.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 8:30, moment de repassar quines seran les claus d'aquest dijous. L'AEMET ja ha activat la vista taronja a Eivissa i Formentera per fortes pluges i el mantindrà fins a les 6 de l'hora baixa. Per això s'han suspès les classes per avui en aquestes dues illes. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia, així ho va anunciar el govern després de la recomanació del Comitè Tècnic d'Emergències reunit fins les 9 del vespre d'ahir. El director general d'Emergències, Pablo Garriz, va explicar que la situació de vulnerabilitat de les pitiuses després de les inundacions de la setmana passada han empès a prendre aquesta decisió. S'espera que caiguin fins a 100 litres per metre quadrat en 4 hores.
Tot el dia en què també feim balanç del debat de política general del Parlament, que ens deixa un anunci fet per la presidenta del govern, Marga Proens.
Ja han començat a fer feina pels treballs tècnics per iniciar els propers mesos l'ampliació del metro de Palma fins a l'Hospital de Son Espases.
I també una proposta del socialista Iago Negueruela, la de pujar l'impost de turisme sostenible.
Hoy nosotros, a primera hora de esta mañana, hemos registrado una subida de l'ITS.
De moment, però, en s'hi mostra disposada.
I entre tots dos partits tindrien majoria per fer-ho. La presidenta es compromet a estudiar-ho. Diu que s'hauria de presentar a la mesa de sostenibilitat, tot això en un debat marcat per les diferències entre Partit Popular i Vots.
La delegació del govern ha informat del rescat de 65 migrants que han arribat aquestes darreres hores a les Balears en 4 embarcacions diferents.
Dues d'aquestes es varen localitzar prop de Formentera a les 6 de l'hora baixa d'ahir i viatjaven 28 persones d'origen magrebí. Les altres dues embarcacions s'han rescatat ja de matinada a unes milles de Cabrera i hi anaven 37 migrants a bord.
A les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa en les desconnexions insulars. Els membres de l'Associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia han acordat aquest dimecres a vespre en assemblea que presentaran al·legacions al traçat quan es publiqui de manera oficial el butlletí oficial de les Illes Balears. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, i previsiblement això serà avui. Ho faran de manera conjunta com a entitat i també presentaran al·legacions de manera individual cadascun dels membres. Allò que reclamen és que el traçat del cable entri per la badia d'Alcúdia i no per la badia de Pollença, tal i com es va acordar fa poc. Aquesta decisió arriba un dia després que l'Ajuntament d'Alcúdia denunciés aquesta entitat per suposadament evadir fos que el nou traçat responia a interessos de regidor de l'Ajuntament i de persones properes al consistori.
I es castell inicia la regularització de 8 xalets construïts en zona verda per evitar la seva expropiació. Àngel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El motiu és que es van construir a conseqüència d'un error del consistori que els va atorgar llicència mentre es tramitava el nou pla general. Ara s'ha iniciat el procediment per revertir la situació i evitar haver de fer front a una elevada expropiació.
I finalment, Israel i Hamas han signat aquesta setmana, aquesta matinada, en les darreres hores, la primera fase del pla de pau per al Pròxim Orient.
L'acord preveu l'alliberament de tots els hostatges en un termini de 72 hores, l'entrada d'ajuda humanitària a Gaza i que Israel retiri les tropes fins a una línia encara per determinar.
I avui dedicam l'entrevista a fer balanç de la banda dels viatges de l'Incerso.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Aquesta setmana s'han vist coes a les agències de viatges de pensionistes que volien aconseguir un viatge de l'Imserso. Sembla que hi ha molta demanda per aquest tipus de viatges bonificats. Per això saludam a Pedro Fiol, que és el president d'Aviva, que és l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes Balears. Bon dia.
Molt bon dia.
Com valorau aquest inici del procés de comercialització dels viatges de l'Imserso?
Mira, en quant a la demanda, molt satisfets perquè hi havia moltes persones interessades per aquest viatge i fa anys que no veiem aquestes grans cues, suposo que també fruit de que hi havia moltes persones jubilades que ja duen un parell d'anys sense aconseguir places, en la qual cosa també hi havia molta pressió i molt de nervis per part d'aquests jubilats per pressionar-nos una mica per intentar aconseguir aquelles places que són tan complicades d'aconseguir. I per una altra banda, insatisfets perquè no pots cobrir la totalitat de la demanda perquè cada cop hi ha més persones jubilades, la piràmide poblacional està completament invertida, hi ha moltes persones jubilades actualment dins la nostra massa poblacional i resulta impossible poder satisfer a tota aquesta gent que sol·licita aquest viatge perquè no hi ha sortides suficients per cobrir tota aquesta demanda.
M'imagino que sobretot allò que s'ha exhaurit sobretot són aquells viatges cap a la península. Encara queda la possibilitat de fer aquests viatges, aquestes escapades entre illes, com a part del programa Imserso?
Que primer s'esgota són els viatges culturals. Hi ha una quantitat de persones que opten per aquest tipus de viatges i són les que manco n'hi ha. I principalment el que tenen com a atractiu, a part que tenen totes les excursions incloses i ja no han de fer cap despesa en destinació, és que són viatges molt curtes i a les persones no els agrada, a les persones majors no els agrada sortir gaire dies fora de casa, no? Per diferents motius, en la qual cosa, inclús quan agafen costa peninsular, aquests de 10 dies són els més complicats d'oferir. I el que hi ha en aquests moments, i suposo que també estaran encara en vigor aquestes sortides perquè hi ha menys interès per elles, són per poder viatjar entre illes, tant a Menorca com a Eivissa. I hi ha dos tipus de modalitats, de 7 vespres i de 9 vespres. I repeteixo, sobretot aquests que optin, perquè no tinguin altres opcions de fer altres tipus de viatges, i optin per els viatges entre illes, principalment els que primer s'omplen i els que primer sol·liciten són aquests de 7 vespres, perquè ja 9 vespres ho troben massa.
Ja deu a l'inici d'aquesta entrevista que tal vegada no hi ha suficients places per tota aquesta demanda que es produeix. A part d'aquesta falta d'oferta, quines millores faríeu en aquest programa de l'Imserso?
Mira, jo principalment, una de les principals reivindicacions seria que hi hagués més places per persones que volen viatjar totes soles i sense la necessitat d'haver de compartir, perquè cada cop hi ha persones que arriben a la seva jubilació o separades o perquè per opció de vida no s'han volgut juntar amb ningú o són viudes. Totes aquestes persones pràcticament han tingut una nula possibilitat de poder pagar un suplement individual des d'origen i clar, molts no es volen arriscar a agafar una plaça a compartir i després arribar a l'hotel i pagar aquest suplement per intentar dividir aquesta habitació en dues perquè pot ser que l'establiment hoteler en aquell moment no hagi places. Ben que dic que això per jo ho hagués posat molt per davant del fet d'enguany poder dur les teves pròpies mascotes, que m'assembla interessant, però és veritat que hi ha molt poques persones que s'hagin interessat per viatjar amb els seus animals de companyia. Això seria la principal reivindicació. I com a segona, que fos un inici de l'Imserso més escalonat. A mi el que m'apena és el fet de convocar persones sapiguent que no hi ha plaça suficient per tothom. Jo el que faria seria unes convidades més escalonades, més repartides, i a mesura que s'anessin esgotant, si a lo darrer, per algun motiu, per algun criteri de selecció que s'establís, ja no hi ha plaça suficient, ja no fas una convidada. A tal vegada fas una convidada cada 2 o 3 anys. Però les persones que fossin acreditades i sol·licitant de l'Imserso, el manco, ja que se desplacen a l'agència de viatges, no creava falses expectatives i que tothom se pogués endur una plaça garantida. Això de fer una convidada massiva a tothom i després barallar-se el seu sistema de reserves per intentar aconseguir coses que no hi ha, m'assembla poc comercial per part dels agents de viatges que han de donar la cara i també m'apareix com una espècie d'un dany per aquestes persones que sabem que de les 10 persones que entraven a l'oficina pràcticament més de la meitat no van aconseguir places.
Pedro Fiol, president d'Aviva, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'Ivetra Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Escoltau l'informatiu matí. Ivetra Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Falten 20 minuts per les 9 del matí. Ara parlam de salut, perquè avui es presenta el Pla Estratègic per al Benestar Emocional i de la Salut Mental de les Balears 2025-2030. El donarà a conèixer a les 11:15 del matí la presidenta del Govern, Marga Provenç, després de reunir-se amb les entitats que treballen en aquest àmbit arreu de les illes. I precisament avui, tot coincidint amb aquest anunci, posam el focus en la importància de rebre assistència psicològica a temps i les dificultats de la sanitat pública per garantir-la, sobretot entre la població adulta, que en alguns casos tenen fins a mig any d'espera. Això en un moment en què hi ha una ràtio de 6 psicòlegs per a cada 100.000 habitants, és a dir, toquen uns 16.000 pacients per a cada professional.
La psicòloga sanitària Marta Sales explica que la demora va en detriment del pacient, ja que pot conduir cap a un empitjorament del trastorn i un augment del malestar emocional.
Hi ha situacions, hi ha malalties, hi ha factors que requereixen una atenció, ja no t'ho vull dir immediata, però requereixen atenció perquè pot derivar molt més malestar, no? El que deia antes d'aquests pensaments, no? I situacions que poden ser molt recurrents en qual de malestar.
Una atenció immediata o quasi immediata que la sanitat pública no pot garantir. El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, el COPIP, reivindica que s'ampliïn les places dels psicòlegs que accedeixen al Sistema Nacional de Salut perquè es pugui cobrir la falta de professionals. En aquest moment hi ha uns 70 professionals de la psicologia a les Balears i, segons el degà de l'entitat, Javier Torres, aquesta quantitat s'hauria de triplicar per poder donar un bon servei. Un compromís que, diu, ha adquirit el Ministeri de Sanitat i que, de moment, no s'ha complit.
Eso no significa que ahora no se le dé el buen servicio, porque hay los profesionales de psicología son muy buenos profesionales y están haciendo, bueno, pues lo que están pudiendo. Pero es cierto que ya no estaríamos hablando pues de estas listas de esperas de varios meses que hay, o que incluso pues muchas personas opten por acudir a consultas privadas en vista de estas largas listas de espera que hay en el ámbito público.
A més, Torres fa aquesta reflexió.
La atenció psicològica no és un capricho de la ciutadania, sinó que és un derecho al que puede optar la ciutadania. I creo que eso es importante, que desde la administración pública lo vean así, de que realmente no es un artículo de lujo el poder tener un tratamiento psicológico, sinó que es una necesidad.
Si bé és cert que la presidenta del govern, Marga Proens, va anunciar dimarts, durant el debat de política general, la incorporació de 16 psicòlegs a l'atenció primària i la intenció que té l'executiu que de cara al 2026 hi hagi un professional de la psicologia a tots els centres de salut de les Balears, el nombre de professionals encara queden fora de la xifra que consideren òptima.
I el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat la dimissió de la consellera de Salut, Rocío Hernández, després de la crisi sanitària que afecta unes 2.000 dones que no varen rebre els resultats de les seves mamografies. El cas es remunta més d'un any enrere, quan diverses pacients i l'associació Amama van denunciar retards i manca d'informació en els cribratges del càncer de mama, principalment a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
El govern andalús ha proposat un pla de xoc que preveu revisar totes les proves pendents abans del 13 de novembre i contractar 119 29 nous professionals, entre ells 65 radiòlegs. Els sindicats alerten que la manca de radiòlegs i el col·lapse del sistema fan inviable el pla anunciat, mentre que la Fiscalia ja investiga possibles negligències. El president de la Junta, Juanma Moreno, ha tornat a demanar perdó a les afectades.
Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Una mujer que ha dedicado toda su vida a la sanidad y el último año al servicio público en una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay en toda España, que es dirigir el sistema público de salud más grande que hay en España, que es el de Andalucía. Tengo que decir que ella ha gestionado, como todos, con sus errores y con sus aciertos, pero con una honestidad y una entrega fuera de cualquier duda.
Tot i que la Junta sosté que va reaccionar amb rapidesa, les denúncies i la documentació recollida apunten que coneixia el problema des de feia aproximadament un mes, que feia més d'un any, i no va actuar fins que el cas es va fer públic.
I finalment, com dèiem, aquesta crisi, aquest escàndol s'ha saldat amb la dimissió de la consellera de Salut andalusa, Rocío Hernández. Ara queden uns segons per arribar a les 8:45 del matí. Això vol dir que donem pas a les edicions insulars de l'informatiu matí, 10 minuts per la informació de proximitat de cada illa.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia. Els membres de l'Associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia, és a dir, ANACA, han acordat que presentaran al·legacions al traçat quan es publiqui de manera oficial el butlletí oficial de les Illes Balears, cosa que previsiblement serà avui. Aquesta decisió l'han presa un dia després que l'Ajuntament d'Alcúdia fes públic que denunciarà aquesta entitat per suposadament haver acusat el consistori d'haver afavorit els interessos de regidors i persones properes a l'Ajuntament que tenen propietats als terrenys afectats per la proposta inicial d'aquest traçat que ha de dur el cable des de la península fins a Mallorca, entrant pel terme d'Alcúdia. D'aquestes qüestions vos n'informarem tot d'una, però ara allò que volen fer és saber com se circula arreu de les carreteres de Mallorca. És per això que connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara?
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobam encara circulació lenta a la via de cintura en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Soja i també a l'altura de la Taulera. En sentit aeroport també hi ha alguna circulació lenta al túnel de Gènova. A l'autopista d'Inca també petites retencions a l'arribada de l'Espolió de Son Castelló fins a l'arribada de Palma. És tot per moment. Molt bon dia.
Moltes de gràcies. Idò, Dani Fornés, des de la DGT són les 8:46, gairebé i 47 minuts. Fa un tot en Acliàs, el control tècnic. Nosaltres feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, fora vila, el silenci de migjorn. Mallorca és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho han dit en començar els membres de l'Associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia, coneguda amb les sigles d'ANACA, han acordat aquest dimecres a vespre en assemblea que presentaran al·legacions al traçat quan es publiqui de manera oficial el butlletí oficial de les Illes Balears. Ho faran de manera conjunta com a associació, com a entitat, i també presentaran les al·legacions de manera individual cadascun dels membres de l'entitat, que en aquest moment són una norantena, però que esperen que aquesta xifra augmenti. Aquesta entitat reclama que l'entrada a Mallorca d'aquesta infraestructura, que recordem que té un interès per a la connexió de tota l'illa, sigui per la badia d'Alcúdia, a prop de la partió amb el terme de Muro, i no per la zona de la Ferradura, a prop de la Victòria, i ja dins la badia de Pollença. Oliver Navarro, bon dia.
Bon dia. Així explica Toni Oliver, que és president de l'Associació per a un nou acord per al cable d'Alcúdia, la decisió que l'entitat ha pres.
Fonamentades en tot l'estudi que han fet en referència al BOIP, suposadament el BOIP sortirà avui matí, farem unes al·legacions generals i una individualitat per cada un dels afectats.
Aquesta decisió la prengueren ahir, un dia després que l'Ajuntament d'Alcúdia fes públic que denunciarà l'entitat per, suposadament, haver acusat el consistori d'haver afavorit els interessos de regidors i persones properes a l'Ajuntament que tenen propietats als terrenys afectats per la proposta inicial de traçat. En relació amb aquesta qüestió, aquesta és la postura del president Toni Viver.
Entenem que no ha recorregut de cap casta i que, en vez de fer molt mal, crec que ens ajuden perquè així donen a conèixer el problema que nosaltres tenim aquí al CUDI i esperem que aconseguim allò que nosaltres desitjam, que és que el cable entre per la vida del CUDI i no per la vida de Pollença.
Això és el que passa al CUDI, però ara parlam del poble de Veïnat, perquè ha rebombori a Pollença perquè una immobiliària britànica publicita la venda de la casa coneguda amb el nom de Cadon Guillem, Cifra de Colònia. Es tracta d'un habitatge fet construir pel cèlebre polític, mestre i també pedagog i valora banquer, com sabeu, a principis del segle XX. Aquest habitatge, situat a la vall de Colònia i també a prop de la possessió que du el mateix nom, ha sortit a la venda aquesta web d'aquesta immobiliària britànica per un valor de més de 3 milions d'euros.
El web publicita que és un habitatge de 7 habitacions i que fa més de 500 metres quadrats en un entorn privilegiat. El fill il·lustre de Pollença va fer construir aquest habitatge quan el seu fill petit moria a causa d'una malaltia. La va fer fora del nucli urbà per cercar així condicions més favorables per a la salut de la família. Diversos veïnats de Pollença han mostrat a les xarxes socials la seva opinió que aquest habitatge hauria de ser adquirit per les administracions o entitats en record del cèlebre pollencí creador de Caixa Colònia.
I Vall de Mossa té un dèficit d'aigua potable, com sabeu, n'hem parlat altres vegades en aquest espai, i les dues fonts i el dos dipòsit que subministren al poble no són suficients per abastir tota la població. És per això que l'Ajuntament ha hagut d'adoptar mesures com el fet de reduir la pressió de la xarxa.
Els 2.000 habitants i els milers de turistes que visiten Vall de Mossa consumeixen cada dia 500 metres cúbics d'aigua. És una xifra que a l'estiu s'eleva fins als 600. Una quantitat elevada que, juntament amb la falta de pluja, ha posat al límit les reserves d'aigua potable del poble i ha obligat l'Ajuntament a reduir la pressió de la xarxa, a tancar banys públics i demanar als veïnats que en facin un ús responsable. Nadal Torres és alcalde de Vall de Mossa.
Han fet quatre cosetes per mantenir que la gent pugui tenir aigua. Això és el que me preocupa. I el que vull és que la gent tingui tothom aigua. I que fèiem un consum, ben que dir, raonable de tots, que no abusem del consum de l'aigua.
Tot i la manca d'aigua, no s'ha hagut de tallar el subministrament en cap moment, encara que els veïns sí que han notat una baixada de pressió.
Ha bajado muchísimo la presión del baño. Ahí sí tenemos problemas. Encima la gente, los turistas, están viniendo al baño aquí porque han cortado los baños públicos porque han dicho que no tenían agua. Y nos tenemos que apañar con lo que tenemos.
Muy preocupado porque bueno, para nosotros es vital tener agua e intentar no malgastarla, pero tenerla constante.
Es muy fácil todo el desaigo. Y desaigo es un do muy apreciado.
En les pròximes setmanes, l'Ajuntament posarà en marxa un pla per reduir les fuites de la xarxa de subministrament, que s'estima al voltant d'un 15%. A llarg termini, a més, estudien la instal·lació de potabilitzadores als pous en què l'aigua no és apta per al consum humà.
I l'Ajuntament de Palma pronostica que la polèmica pel tancament del darrer 5 quiosc de la ciutat acabarà, asseguren els tribunals. Ara, els serveis jurídics municipals analitzen el final de l'activitat comercial d'aquests locals, després d'això que la concessionària n'ha baixat la persiana a la barrera per manca de rendibilitat, asseguren. Cormenter que la licitació era tècnicament impecable i que el problema el té l'empresari, que no ha sabut mantenir aquest negoci.
Es tracta de Chem Factory SL, que preveu presentar un concurs de creditors per la fallida econòmica del 5 quiosc que regentava Palma a través d'una llicència municipal que no ha estat respectada, segons la portaveu d'Acord i també regidora de Govern Interior, Mercedes Celeste.
Aquest tema m'ha decebut profundament. Per tant, nosaltres farem tot el possible que estigui a les nostres mans per resoldre aquest assumpte el més aviat possible, per tal de que a Palma se restablesqui la normalitat, sigui una o sigui l'altra. Però això no pot ser tancat d'aquesta manera com ho estan veient els ciutadans.
Celeste vol que els quioscs estiguin tancats el menor temps possible i no descarta tornar a licitar-ne la gestió. Sí que ha dit que la pròxima concessió hauria de delimitar l'espai que es dona a la premsa i a la resta de productes per afavorir-ne així el seu funcionament.
tenim un problema damunt la taula, hem de resoldre quin camí pren l'Ajuntament. Està clar que l'Ajuntament defensarà els seus drets com no pot ser d'una altra manera, i a partir d'aquí veure quin escenari ens queda perquè nosaltres puguem seguir ocupant, per dir d'alguna manera, aquells espais que aquestes persones volen desocupar.
Són declaracions aquestes de la regidora Mercedes Celeste després de la Junta de Govern de Corn, que va aprovar destinar més de 131.000 euros al programa de dinamització comercial de les festes de Nadal entre dia 22 d'octubre i el 28 de desembre.
L'objectiu és impulsar els petits i mitjans comerciants en aquesta època tan important de l'any com en altres ocasions. Hi haurà concerts de coral, contacontes i una carrossa de reis, entre d'altres activitats destinades sobretot a les famílies.
Amb aquestes activitats es cerca enriquir l'experiència de la compra en un moment molt especial de l'any, afavorint l'activitat econòmica dels negocis locals i de proximitat.
I per cert, que avui a Palma, avui de matí, continuen les obres de pavimentació del carrer dels Oms, que recorden que va ser la matinada d'ahir que una canonada es va trencar i va inundar part de locals comercials d'aquesta via tan coneguda del centre de la ciutat. Amb aquesta informació haurem arribat a les 8:55. Continua, per tant, ara l'informatiu matí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 5 minuts per les 9 del matí. Ara parlem de cultura. Perquè la delegació menorquina del Col·legi d'Arquitectes de les Illes Balears ha editat el recull dels Premis d'Arquitectura des del 2013 fins al 2022. És el cinquè llibre publicat d'aquesta... Volien dir que és el cinquè llibre publicat d'aquesta col·lecció en què es mostren els edificis més destacats des del 1997. Ramiro López.
La rehabilitació del Teatre Principal de Maó del 2001 o la construcció de l'alberg de Sabineta de Ciutadella el 2008 són només alguns dels exemples que es poden trobar en aquests cinc volums. Unes pàgines que conten part de la història de l'arquitectura de Menorca, però que també reflecteixen un canvi social. Escoltem a Llorenç Seguí, president de la delegació de Menorca del Col·legi d'Arquitectes de les Balears.
La darrera edició, el més representatiu és que quasi, jo què sé, el 80% de lo presentat és unifamiliar, perquè aquests darrers anys pràcticament no s'ha fet plurifamiliar i tampoc s'ha fet quasi obra pública.
En el darrer llibre, presentat divendres, es recullen els premiats des del 2013 fins al 2022. Obres com, per exemple, l'edifici de l'Ibavi del carrer Borja Moll de Maó o la sala Albert Camí de Sant Lluís. Els darrers anys predominen les reformes d'habitatges unifamiliars de promotors estrangers. Els arquitectes han notat un canvi de sensibilitat dels seus clients, que respecten molt més l'estètica original de l'edifici. Escoltem de nou a Llorenç Seguí.
Ja no és una lluita nostra de dir no hem de tirar això perquè o aquestes portes antigues tenen un valor perquè a dia d'avui ningú te les sabria fer. Sí que és veritat que el client ja ve quasi amb aquesta sensibilitat.
Un material que serveix també com a font d'anàlisi i de debat sobre com la tipologia d'edifici actual ha derivat en el problema de l'habitatge.
I aquest cap de setmana, Felanitx acull la segona edició del Festival Folk. A més de concerts de música folklòrica, també hi haurà cercaviles, gloses i ball de bot.
Les activitats en la música d'arrel com a eix ompliran tot el poble de Felanitx. El Festival Folk Felanitx 2025 començarà dissabte amb un cercavila que anirà a càrrec dels xeremiers de Saula de Música. El SUS és a la plaça de Pax, a les 11:30 hi haurà glosada a la plaça de la Constitució en aquesta ocasió, que una hora més tard precisament serà escenari de les tonades de Mallorca i de Menorca. I ja al capvespre, a la plaça de Sa Font, de Santa Margalida, hi haurà ball de bot i concert dels grups Brunzit, Posidònia i Guitarró Esqueixat. Pel camí Però sentim de fons a Cris Joanico perquè el programa del Festival Folk de Felanitx el tanca precisament ell, que serà amb un concert a les 7 del capvespre a la plaça de la Font de Santa Margalida, qui va destacar com per haver estat sobretot el cantant de Ja t'ho diré en els anys 90 i 2000, presenta ara el seu projecte folklòric menorquí Cançons de xarxa, al qual precisament pertany aquest tema que escolteu de fons i que du per títol Desert.
Són les 9, resumim els temes més destacats d'aquest dijous en què Eivissa i Formentera es desperten en avís taronja per fortes tempestes. Per això, avui s'han suspès les classes en aquestes dues illes, una decisió que ha pres el govern per la vulnerabilitat d'aquests dos indrets després de les inundacions de la setmana passada. Es preveu que l'avís es mantingui actiu fins a les 6 de la matinada de demà. Pedro Roger, bon dia, quina és la previsió?
Bon dia, així és. Ens espera una jornada inestable a les Pitiuses. La suma d'aire fred en altura, un vent de llevant carregat d'humitat i una temperatura superficial del mar encara elevada donarà lloc en aquestes pluges acompanyades de tempesta. Esperant que una bona part caigui sobre el mar, però les que toquin terra podran ser intenses i persistents, sobretot cap al sud i oest d'aquestes illes. Hem de recordar que la terra